Radio Estel.
A l'estudi de Radio Estel sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb llum pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Molt bona nit, oïdors de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Dediquem l'espai d'aquesta nit a Antoni Tàpies. Tàpies, evidentment, ho pensem, l'artista català més universal, després especialment del desert del franquisme, va recuperar l'esperit de les avantguardes i ens va deixar en el seu domicili el dia 6 d'aquell mes. Hi ha una persona que ha tingut moltes vinculacions amb dit artista, amb Antoni Tàpies. Antoni Tàpies, que el número de Catalunya Cristiana del 19 de febrer li dedica una pàgina in memoriam al Tàpies més profund, Daniel Giral Miracle signa, és crític d'art, i Antoni Tàpies in memoriam, Conxita Boncompte Coll, pintora i doctora en història de l'art. Esmentàvem que hi ha una persona que l'ha tingut molt de prop. Amb ell, en alguna ocasió, o diverses ha estat en aquesta casa, a Ràdio Estel, el tenia molt a prop perquè era, podríem dir, el seu estilista, el seu perruquer, el seu amic. Estem parlant del senyor Pasqual Iranzo. Senyor Iranzo, bona nit.
Bona nit. No el sento massa bé, eh? Estava escoltant ara el que vos dèieu. Però no massa bé, eh?
Bé, li preguntàvem ara una...
Ara el sento més bé.
Perfecte. Preguntàvem...
Tot el que vos haveu dit ho he seguit perfectament, no cal que el repetiu.
No, era per saber si vostè pot parlar com a perruquer, com a estilista, com a molt cultivat en el món de l'art, com a amic, vostè mateix. Endavant i gràcies per dedicar-nos un temps aquesta nit.
No, gràcies a vostès per haver-me cridat. Mirem. Jo no parlaré, l'art m'interessa moltíssim, no? I no parlem de l'obra de Tàpies, moltíssim m'interessa. Però Tàpies ha tingut els millors crítics del món i ja, per la gent, ja és conegut el Tàpies. Ara, jo coneixo el Tàpies íntim, no? I la Teresa íntima, amb intimitat, no? Perquè, primer, aquest cap que ell portava, que està fotografiat, és una cosa que jo li vaig crear amb ell, perquè ell em va cridar a mi. I al llarg de molts anys ens vam fer amics. I coneixo aquest Tàpies profund, perquè ell és un home universal, com vos dèieu, amb la presentació d'ell. Però, clar, jo coneixo el Tàpies íntim. Aquest Tàpies que en aquests moments s'obre la persona, que ell em va demostrar que em tenia una gran estima. Jo li tenia amb ell una gran estima i una gran admiració. Tant és així que farà 2 mesos, un dia dels que li vaig anar a tallar els cabells a casa seva, jo anava a casa seva, el coneixo amb aquella intimitat voltant d'obres d'art, i no d'ells, d'altres amics d'ells, de grans artistes, no? Xillides i etcètera, no? I clar, coneixo aquest Tàpies carinyós amb els seus amics, tan efectiu, eh? I coneixo el Tàpies com feia les seves opinions, totes molt profundes. Aquest Tàpies, que no és el Tàpies conegut per tothom, només que pels seus amics, no? Per la gent que pugui gaudir de la saviesa d'aquell home, eh? Perquè amb tot el que fa a la profunditat dels sentiments humans, no? Doncs el Tàpies era un personatge, no? No parlem en el món del budisme, en fi, una persona tan cultivada i amb la intimitat un home que t'arribava a la seva espiritualitat. A mi em va... és allò que vaig aprendre a poder dir, quan siguis gran voldràs ser com ell. Aquesta és la visió que tinc jo del Tàpies. Una persona que espiritualment va ser extraordinari, un gran intel·lectual, i que estimava profundament a Catalunya, profundament. Ell i la Teresa, perquè la Teresa, ara jo li vull escriure una carta i no sé com començar-la, perquè la Teresa és un personatge que no s'entén el Tàpies sense la Teresa. Res més, perquè tot el diumenge seria reiteratiu i es fa difícil quan has de transmetre els valors humans. Quan has de transmetre, ara en aquest moment jo, l'humanisme d'aquell home, no? La profunditat dels seus sentiments humanistes.
Senyor Iranzo, si pot...
Digui'm.
No, que si pot, pot contestar la pregunta. Era exigent quan venia al lloc de vostè, a l'establiment seu?
No, exigent mai. Tàpies tenia un profund respecte pels altres. No. Ell, tu el tenies que interpretar, evidentment. Jo li vaig crear el que li vaig crear amb ell, perquè el vaig interpretar. Ell és un home que sabia el que volia i que tenia la primera condició d'un líder social, parlo com a especialista en imatge personal i expressivitat corporal, la primera condició d'un líder social i un líder en qualsevol faceta de la vida és que té una plena consciència de la seva pròpia imatge física. I això ell ho tenia. Ell sempre actuava d'Antoni Tàpies perquè és el que sentia més profundament d'ell mateix, no? O sigui que això ho tenia clar. I per tant tenia clar el seu cabell i la seva manera d'enraonar. No. I exigent res. Pues molt afable i posava molt amor amb els que l'envoltaven.
Pasqual Iranzo, vostè creu que ell va obtenir abans el reconeixement internacional que el del nostre país? Què li sembla?
Que si el nostre país l'ha reconegut, al nivell que l'ha reconegut...
Però potser més a l'exterior que a casa. Pensem,
Sí, a casa, a vegades, doncs per això que ja el teníem a casa, no, la profunda admiració que despertava universalment a l'Antoni Tàpies, a Espanya sí, s'han portat, només es va veure quan a la Fundació Antoni Tàpies com va anar tot Barcelona. Però, clar, això ja ho tenim molt vist. Sembla que és una característica a Espanya de tenir grans enterros, no? M'entén? Però, vaja, a Tàpies ha estat reconegut per la seva tasca i universalment, i Espanya forma part d'aquest univers també, no? Però jo, el meu punt de vista és que, clar que està reconegut aquí. Aquest home ha trencat totes les fronteres, començant per les de casa i totes les altres, no?
Vostè creu que era darrerament el número 1 a Catalunya i a Espanya?
Era el número 1.
Que és molt difícil d'etiquetar, però li preguntem.
A veure, diu vostè si crec jo que era el número 1...
Sí, dels últims anys a casa nostra.
No, en Mart, quan s'arriba al nivell que ha arribat, no hi ha números 1. Han entrat en la universalitat. I l'obra d'Antoni Tàpies, a través de l'extracció, fer una crítica... Del món social, de la mort, de la vida. Bueno, escolti'm, és únic amb això. Era superior per mi a Fautrier, un altre pintor matíric extraordinari. I molt superior també per mi, el famós pintor canari, que també era un pintor matíric. Però va superar molt, molt, per sobre del Fautrier. Per sobre. Per mi ha estat el pintor en els últims 100 anys més important. Com a pintor matíric.
Sí.
Un artista és una cosa portentosa. Veu ara vostè la gent que diu pel carrer, mira, això és un Tàpies. Això ha transportat a la Vox Populi.
Té escola.
El tractament que feia a les teles, bé, és un Tàpies.
Té escola? Vostè creu que ha deixat alumnes? O era molt personal la seva pintura?
No, la seva pintura art? Era molt personal. Tàpies no es podia... No, Tàpies és únic i irrepetible. Ell ha creat una escola universal. No, és que després ell... El que ell va fer, ho va fer tan bé, que ningú es va atrevir a poder copiar-lo. No es podia copiar Tàpies. Era incopiable. Era més fàcil copiar gent de l'impressionisme i l'expressionisme. Tàpies és incopiable. És que quan copiaven a Tàpies es veia que estava copiat.
No. I vostè, Pasqual Iranzo, ha perdut un amic o s'ha perdut un pintor?
No.
O un pintor,
un
artista.
Primer. I pensi que li diré, em va regalar un aiguafort 2 mesos abans de morir, el qual diu, a Pasqual Iranzo de tot cor. Això a mi em va entrar dintre del meu cor aquesta dedicatòria, perquè Carlos Tatxer, un gran galerista de Barcelona, em va dir, que és amic meu, em va dir, pensa que dedicatòries com aquesta teva, que es coneguin, jo, és la primera que he vist. Això és el que em va dir el Carlos Tatxer.
Posi-lo a la caixa forta, senyor Iranzo.
Bueno, no, perquè, pues miri, el tinc en un establiment meu del Passeig de Gràcia, que el pot veure tothom, això.
Una cosa és veure'l, sí, i l'altra és tenir-lo molt a prop.
Potser el tinc molt a l'entrada i ara, pel que vos m'acabeu de dir, me'l portaré cap al fons, al meu estudi que tinc dintre de la peluqueria.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Iranzo, per aquesta col·laboració.
Gràcies a vostès, no, que tinguin una bona nit.
Ja sap que l'estimem molt. Gràcies i fins sempre. I continuem aquesta nit en aquest espai dedicat a Antoni Tàpies. Volem recordar que després de les respostes del proper convidat podrem escoltar Antoni Tàpies, que va protagonitzar el programa 300 de Amium Pròpia. Josep Maria Cadena, bona nit.
Bona nit.
Se li volen fer tantes preguntes que ens podríem passar fins a la matinada parlant amb vostè.
No, que després vull dir, fa molt de fred la nit.
Escolti una cosa, senyor Cadena. Ens vol recordar aquella pàgina primera d'avui amb la presència d'Antoni Tàpies?
Sí, vull dir, doncs jo crec que hi ha un gran artista, que vull dir, però també una gran persona. Molta gent pot dir, perquè ha tingut problemes amb el Tàpies, amb el seu entorn, amb les seves circumstàncies, perquè, esclar, també era difícil. Però, en el fons, hi havia una insubornable catalanitat, un sentit de la persona com a posseïdora de totes les virtuts i de totes les possibilitats, sempre que les volgués exercir, que això és el que fa, vull dir, el Tàpies com un exemple. Jo, vull dir, doncs, el recordo quan ell, vull dir, creu amb el diari Avui i ens fa arribar amb el Josep Faulí i a mi, vull dir, la seva voluntat de saludar-nos, de dir-nos, vull dir, doncs, jo estic amb l'Avui, jo estic amb el diari en català, jo estic amb aquesta lluita perquè la normalitat torni al nostre país. I això, vull dir, doncs, és el que a mi, vull dir, doncs, em va emocionar en aquell moment i també m'emociono ara al recordar-ho.
Un tema que en el seu moment va ser molt polèmic, el cèlebre Mitjó. No vol tocar aquesta qüestió?
Home, vull dir, el Mitjó ens ara està bé, perquè amb el fred que fa, vull dir, se'ls ha de posar d'aquests de llana i reforçats, no? Però, vull dir, el cèlebre Mitjó, que, vull dir, doncs jo sempre hi he elevat la seva, vull dir, maqueta, la seva realització amb una vida normal, la mida que li pertocava dintre del que significa un Mitjó i del que significa amb possibilitats d'exemple cap als altres, vull dir, però amb la seva mida justa, el que no podia ser, al meu entendre, era el gran monument, la gran afirmació. Els monuments han de ser cada vegada, vull dir, més exactes, més precisos. Això ja ho feien, vull dir, els romans i els grecs. Quan tu aixeques una estela, quan aixeques un menhir, com feien, vull dir, doncs, més antigament, vull dir, els prehistòrics, estàs marcant una fita, estàs marcant una idea, però això no s'ha d'escapar mai amb les capacitats de les fibres, o si hi ha un forat dins del Mitjó, allò que diuen, abans es deia quan jo era petit, un tomàquet. T'has fet un tomàquet al Mitjó, no? Això no. Vull dir, doncs, i llavors jo crec que aquí, vull dir, en el fons, van utilitzar amb el Tàpies, i ell, vull dir, doncs, ho va tolerar perquè, vull dir, perquè ell era, vull dir, doncs, una persona que volia innovar, volia trobar, però no sempre que trobes, vull dir, doncs, no sempre que busques pots trobar.
Ell procedia, senyor Cadena, d'una família catalanista, no amant de la música i dels llibres. Què ens pot dir al respecte? I parli'ns també de la Caputxinada.
No, d'una família catalana. D'una família catalana que va passar les seves dificultats també en els moments de la República. El seu pare, que era advocat, era un home que havia participat en moltes coses culturals aquí a Catalunya, però que els problemes de la guerra el van fer, decantar-se cap a unes situacions de guanyador. hi ha qui recorda que, vull dir, doncs, que un dels primers que van entrar a l'Ateneu barcelonès va ser precisament, vull dir, l'advocat Tàpies. Ara, per què? Diu, per, escolti, per conservar les essències, però potser també d'una manera equivocada. Perquè quan, és clar, estàs amb, doncs, amb un any com ell d'aquell, l'any 39, les espases estaven alçades i no, de vegades no se sabia calibrar bé. El que s'havia fet en funció del país o el que s'havia fet en funció de les idees particulars. Ara, ell, vull dir, doncs, va créixer amb el sentit de parlar català, en el sentit de trobar-se amb les trobes catalanes i de fer la recerca aviam a tot el que ens havien pres. Hi ha un cas, vull dir, molt singular, que quan ell, amb els seus amics del Dau al Set, va, vull dir, doncs, a casa del barretaire, vull dir, doncs, Prat, un diumenge per la tarda, això es feia molt en aquells moments quan volies enterar-te'n de les coses, a veure una revista del D'ací d'allà. El D'ací d'allà havia publicat un número dedicat a l'art modern, a l'art més contemporani. I això no es podia trobar a Barcelona ni al conjunt d'Espanya. Això estava en mans d'alguns particulars. I ell fa aquesta acció de, amb els seus amics, amb el, vull dir, amb el Brossa, vull dir, doncs, amb, em sembla que és el Pons, vull dir, el Terrats, no? Van i se'n miren passant les pàgines d'aquesta revista. Això ja és un indici de que es vol seguir el camí. El camí de vegades no te'l donen. De vegades està tallat com va passar amb aquells anys, però hi ha qui sap saltar les tanques, i això ho va saber fer el Tàpies.
I el tema Caputxinada?
Home, el tema de Caputxinada era que els estudiants de la Universitat de Barcelona estaven ja farts de lo que significava el, doncs, el sindicat espanyol universitari, el que es diu el SEU, la manipulació que es feia políticament d'ell. I llavors, vull dir, van crear una idea que era fer com un nou sindicat. No és que es volgués el sindicat, el que es volia era manifestar que s'estava en contra. Llavors, vull dir, es van saber organitzar en comissions i jo, per exemple, que treballava al Diari de Barcelona i a l'Agència EFE, em vaig trobar que un estudiant em va anar a veure i em va dir: tu vols assistir a la constitució del sindicat? No, però sí, no hi ha inconvenient. Bé, vull dir, doncs ens trobarem en un determinat lloc, vull dir, doncs ens recollirà un cotxe i et portarà a on se celebra aquesta constitució. Jo no sabia que era el local dels jesuïtes, dels franciscans de Sarrià. El Tàpies potser sí, el Tàpies el van connectar i va anar amb el seu cotxe i s'hi va implicar. Jo, vull dir, vaig estar a la inauguració, igual com altres companys, i després vaig parlar amb els estudiants i els hi vaig dir: bé, vull dir, què fem ara? Diu: oh, vull dir, vosaltres esteu cridats aquí per aviam si podeu donar informació. Doncs per donar informació hem de sortir. I llavors vam tostar la porta, que estava tancada, i vam dir qui érem, i va venir el senyor Creix, el famós, vull dir, senyor Creix, i va dir: que les tomen nota de a estos muchachos de sus carnets professionals i ja veremos. I aquest ja veremos volia dir que ens volien posar una multa. Ara, després, vull dir, doncs, els directors dels diaris barcelonins van protestar i això va quedar sense efecte.
Josep Maria o senyor Cadena, els mitjans de comunicació han dit, per exemple, Cultura, La Vanguardia, el corresponsal a París, el senyor Caballero, diu: el pintor extraterrestre. Com ho veu, això? O com ho contempla?
Dir, molt bé, és una afirmació. Quan un aconsegueix, vull dir, doncs, ser com l'Armstrong i situar-se a la Lluna, sempre és un extraterrestre. Ara, el que passa que hi ha tota una mecànica, que són els coets que t'hi porten. El senyor Tàpies es va fer el seu propi coet. És a dir, ell va ser el creatiu des dels inicis. És molt, vull dir, doncs, molt difícil aconseguir el que ell va aconseguir a força de voluntat, a força de tossuderia, però també hi ha força de capacitat expositiva. Molta gent té ganes de tirar endavant, molta gent té, vull dir, doncs, voluntat de projectar-se, però molt pocs arriben, quan se projecten, a dir que els altres diguin: home, això és veritat, i això és l'art del Tàpies.
Xavier Antic ha escrit: Tàpies és vist al Japó, a França o als Estats Units com un dels seus. Què en pensa?
Home, vull dir, doncs, sempre es diuen aquestes coses, perquè quan es disposa d'un tornaveu tan important com poden ser, vull dir, doncs, els grans països mundials, llavors, vull dir, doncs, quan ens reconeixen allà, diuen: és que voldrien que fos dels meus. I si haguessis estat allà, al millor haguessis estat projectat. Però esclar, és que el Tàpia tenia aquest sentit del zen, aquest sentit, vull dir, doncs, de l'espiritualitat, que està, vull dir, doncs, marcada en un determinat països, com poden ser el Japó, com pot haver-hi també, vull dir, doncs, el pensament que hi ha en tot l'esperit oriental. Però això també, afortunadament, també ho tenim nosaltres. El que passa és que de vegades no hi creiem. De vegades, vull dir, doncs, podem dir, doncs, és que hi ha uns països que són més espirituals. Escolti, vull dir, doncs, o sigui, tota l'espiritualitat cristiana, tota la manifestació de l'Església Catòlica, si tu hi penetres, estàs igual que en altres llocs. Penso jo, passa que ha sigut més difícil perquè tenim una societat materialista que de vegades ens hi posa, doncs, les tanques, les impossibilitats, però que, vull dir, la religió catòlica, vista en el seu conjunt més exacte, amb la seva espiritualitat, és igual que el zen, o és igual que el budisme, o és igual que l'hinduisme, o igual que els grans filòsofs de Grècia i de Roma.
Josep Maria Cadena, realment és una figura crucial? Signa Rafael Ramos, el corresponsal a Londres de La Vanguardia?
Vull dir, si ell ho diu, vull dir, doncs... O sigui,
però respecte a aquesta opinió...
Esclar, però és que és una figura crucial, perquè respon en un determinat moment. No era gens fàcil que sorgís, vull dir, doncs, un Antoni Tàpies, que sorgissin, vull dir, un moviment com 9 al 7 o a Madrid el Paso, i que aquesta gent s'afirmés a través d'allò, perquè allò no era lo fàcil. Allò era realment la dificultat de no d'oposar-se al sistema, és de no creure en que aquell sistema podia funcionar. Buscar una altra cosa, però no des del sentit polític, des del sentit humà. Vull dir, doncs, és la gran afirmació que nosaltres podem fer en les diferents coses. Dir: escolti, és que jo sóc un ser humà. Diu: home, miri, mirem. Vull dir, doncs, si vostè és del meu partit, potser sí. Diu: no, home, no, això no, ni parlar-ne.
Una darrera qüestió, i gràcies per tot el que ens ha dit i per atendre'ns aquesta nit. Nosaltres preguntem: Tàpies, la seva intuïció fabulosa o una imaginació poderosa?
Home, jo crec que la imaginació ve de darrere de la intuïció. Nosaltres ens neixen. Vull dir, arribem en un món i ens rodegen de determinades coses. I la primera qüestió que ens hem d'estar plantejant sempre és deixar de banda el que no ens interessa i agafar-nos a la línia principal. I, vull dir, doncs, un dibuixant, jo recordo que és el cas del Junceda, feia moltes ratlles amb llàpids, vull dir, per voler fer una figura. I després, amb tinta, resseguia les ratlles que tenia més fresques, les que eren millors. Doncs això és el que fan tots els artistes. Els artistes agafen tots els elements que tenen al seu abast i després saben seleccionar. I el saber seleccionar no és una qüestió només de comoditats, no és mai de comoditats, sinó que és una qüestió d'autenticitat. I aquesta és la que té el Tàpies.
Josep Maria Cadena, tot el que ha dit no ens val per un doctorat, perquè realment...
Home, vull dir, doncs, sí, vull dir, miri, jo no hi arribo, doctor.
És una petita ironia, però amb un fons de realitat.
Sí, no, un doctorat, és un doctorat en humanitat, Això sí que ens hauria de valdre. Si nosaltres traiem, vull dir, en el cas del Tàpies, la humanitat que demostra en les seves obres, que demostrava, vull dir, ell amb el seu pensament, jo crec que nosaltres podrem avançar.
Adiós, doctor en humanitat, bon amic, crític destacadíssim, i sobretot, sobretot, sap que l'estimem. Gràcies i bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins al moment, Pasqual Iranzo i Josep Maria Cadena ens han reflectit molt, de manera curadíssima, la personalitat d'Antoni Tàpies, el que després d'uns missatges escoltarem, però volem recordar que Catalunya Cristiana, l'edició del passat dia 19, hi ha un article de Daniel Giral Miracle, crític d'art, El Tàpies més profund, i Conxita Bon-Comte-Coll, pintora i doctora en història d'art o de l'art, Antoni Tàpies, in memoriam. Passem als missatges.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix? Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Subscriu-te a la informació que ens uneix i ens enforteix. Ara, per cada nova subscripció al Setmanari de Catalunya Cristiana, t'endús 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Més informació al 93 409 2810. 93 409 2810. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació. Subscriu-t'hi.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Ràdio Principat, dedicant l'espai a Antoni Tàpies. Abans, en Pasqual Iranzo ens ha parlat de Teresa, la dona, Teresa Barba, que va voler ocultar la notícia de la mort per assegurar-se un comiat íntim, però a última hora de la tarda ja va veure que era impossible. L'any 2004, programa 300 de Millón Pròpia, teníem la presència de Antoni Tàpies. Escoltar-lo en aquest moment lliga l'emoció, l'afecte i la seva personalitat. Endavant.
Gràcies per acceptar el diàleg.
L'agraït sóc jo, que el teu interès, caramba, està molt bé, molt content.
Vam quasi pactar que faríem l'entrevista quan l'exposició al MACBA arribés ja al seu final. S'ha cobert el que vostè havia previst amb aquesta retrospectiva?
La veritat és que ja no havia previst res, perquè és una exposició de comissari, la va fer el Manuel Borja, que és el director del MACBA, amb el qual ja tenia jo molt bona amistat, perquè abans l'havíem tingut nosaltres de director en la meva fundació. I li vaig donar carta blanca, tot el que fes, el que volgués, i ho va fer molt bé. I el resultat ha sigut excel·lent i ha tingut molt bona acollida. Crec que és una de les exposicions més visitades que han fet en el MACBA. O sigui, és per estar content, estar content.
Senyor Tàpies, la persona o persones que no coneixen la seva obra, pensem gent jove, mitjançant aquesta retrospectiva poden tenir una visió aproximada de la tasca de vostè?
Jo crec que
parlem sempre dels... Possiblement gent jove, escolars, col·legials, que no coneixen per raó de tant la tasca seva.
Esclar, jo crec que poden tenir una certa idea, esclar, no solament mirant l'esforç que hi ha fet, sinó també si poden llegir els textos que hi ha al catàleg, hi ha textos molt interessants, que donen idea del món en què jo vaig començar, després als anys 50, 60, totes les vicissituds que van passar amb la Guerra Civil i tot l'ambient, diguem, ideològic i filosòfic que hi havia en aquells moments. Bé, tot això estava relacionat i tot està en funció de l'època en què ja ho feia. Jo crec que sí, que és una retrospectiva que dona força idea de mi mateix. No és mai tan completa com voldríem, sempre l'artista li sembla que falta alguna peça interessant. Per algunes peces dels Estats Units ha sigut molt difícil d'obtenir-les, no han pogut venir totes. però en conjunt no jo crec que està bé i és per estar content. Alguna vegada li han preguntat, suposem que moltes, per què vostè, que apuntava a advocat, que estudiava dret, es va dedicar a pintar? O s'ho ha plantejat vostè?
Sí, bueno, jo el que he anat recordant i després inclús ho vaig apuntar-me a les meves memòries, pues és clar que era una persona una mica inquieta, potser molt poc adaptada a la situació que em va tocar viure. I una situació que ningú s'hagués adaptat normalment, del tot. Però pel meu temperament, allò que diuen que potser el possible artista és una persona més... amb una sensibilitat més a flor de pell, diguem, i que les coses el pertorben més que el normal. I això m'ha seguit passant tota la vida, Tota la vida he sigut d'aquells insatisfets i creient que el món podria anar millor, que les coses jo mateix les podria fer millor del que les he fet, també. I també potser és d'agrair aquesta insatisfacció, de vegades és un estímul per seguir treballant. I el resultat, doncs, no estic relativament content. En els primers anys, si us en recordeu, van ser...
Sembla que era ahir, ja fa molts anys.
Sí, sembla que era ahir i van ser uns anys bastant difícils, però he vist que la meva obra cada vegada és més apreciada per més gent, i sobretot la crítica, que jo considero important, doncs, sempre m'ha tractat molt bé, i els historiadors de l'art, i els directors dels museus. Doncs.
Vol dir que no hem perdut un bon advocat amb vostè, no?
No, jo crec que al contrari. El món del dret s'ha quedat lliberat d'un senyor que potser hagués sigut una mica pertorbador dintre d'aquell ambient.
En quin moment decideix dedicar-se al que està fent i que és un gran mestre en Ràdio Universal?
El moment que vaig començar a dedicar-me a pintar.
Penso dedicar-me a pintar, ja.
Bueno, va ser una cosa una mica paulatina, esclar. Jo tenia una certa afició per dibuixar i les inquietuds aquestes que tenia, tant per l'ambient polític em va tocar viure, la Guerra Civil, això, pues de seguida vaig pensar que jo, que no tenia gaire disposició inclús pel llenguatge normal, diguem. Quan anava a l'escola, als escolapis, recordo un professor que una vegada em va dir: vostè parla molt malament, parla com un paleta. I això em va quedar molt marcat. Inclús recordo el professor qui era, que és un senyor que encara viu.
No direm el nom.
No, és un poeta bastant conegut. Doncs... vaig pensar que el llenguatge de la pintura era una manera d'expressar-se també sense necessitat de tenir que fer servir les paraules. El que passa que després amb l'edat, pues, t'hi vas entrenant i finalment la fusió entre l'expressió plàstica i l'expressió verbal s'ha unit bastant també. Inclús he arribat a escriure bastantes coses, impressions, una mica de teoria de l'art, etc. I, no sé, potser aquesta reacció una mica per superar aquesta dificultat de parlar amb la parla verbal, també va ser un cert estímul per desenvolupar l'altra forma d'expressió.
Però vostè ha trobat un sistema que no necessita la paraula.
Doncs...
l'inspiració, el pinzell...
però la necessito de vegades, Jo em trobo que hi ha alguns moments que la meva obra veig que no acaba de ser suficientment clara perquè arribi al públic, i llavors hi dono algunes pistes, de vegades per escrit, ja sigui posant algun títol en els quadres, però que l'escric realment en el quadre. O sigui que l'expressió també escrita... el llenguatge corrent, doncs, procuro donar-li una certa cabuda també a les meves obres. Tot, avui dia s'ha fusionat molt tot. L'art és una cosa, allò que en diuen ara, interdisciplinària, que no som no solament el llenguatge de la pura plàstica, sinó que hi ha també l'ús de certs conceptes o de certes visions. Jo prefereixo inclinar-me per aquesta última manera de fer, tenir una visió del món diferent.
L'art ajuda a millorar la humanitat.
Jo treballo amb aquesta il·lusió, treballo amb la il·lusió de que el que estic fent i que he fet durant tants anys pot arribar a ser útil a la societat. Al fi i al cap és una forma de reflexió, una forma d'aclarir el nostre propi pensament i de buscar unes vies que converteixin en els homes més solidaris entre ells i més solidaris, una cosa molt important avui dia, que sabia que té molta importància, solidaris també amb la naturalesa, sí, aquests aspectes d'unió entre els homes i els homes i la natura sempre l'he tingut molt present.
Què era tant humanament dels seus pares? Quina influència té a la seva vida professional el seu pare i la seva mare?
Segurament com tots els pares que hem respectat, hi ha gent jove que diuen que s'ha de matar el pare de seguida, I no van desencaminats, potser no és el matar el pare físic realment, però o enfrontar-se amb unes certes idees de vegades és bo. Però jo tinc que reconèixer que he heredat coses bones. Del meu pare he heredat una gran afició, per exemple, per llegir. No solament del meu pare, sinó del meu avi i del meu besavi, que van obrir una editorial i una llibreria a Barcelona ja a mitjans del segle XIX. O sigui que vinc d'una família de llibreters i de lletres ferits, que diguem.
I de la mare, per exemple?
De la mare he heretat una comprensió oberta. Del meu pare no cal dir-ho, perquè era un lliure pensador, que deien en aquella època, i més aviat de pensament d'esquerres, molt moderat, per això. La meva mare, que era molt religiosa, tenia, en canvi, una obertura molt gran. Era una catòlica progressista, diguem. O sigui que jo puc felicitar-me i dar gràcies a que vaig tenir aquests pares que almenys em van deixar fer. El meu pare no ho entenia gaire, però en canvi la meva mare de seguida va ser compte que hi havia alguna cosa amb el que jo feia.
Germans, Antoni?
He tingut aquest any.
Ha tingut?
Érem quatre germans, però se m'han mort tots. I precisament aquest fa uns mesos es va morir una germana meva i el meu germà, dos. I la germana gran s'ha mort aquest estiu passat. O sigui que els he perdut molt, molt ràpidament.
Quin lloc ocupava vostè? Era el més gran, el mitjà?
Era el segon, era jo.
Pregunta potser curiosa. Guarda algun joguet de nen?
Alguna vegada m'ho han preguntat, això. Aquells del museu de Figueres.
De Figueres, sí.
No, em sembla que no en tenim cap, Potser n'havia tingut algun, però no, ara en aquest moment no recordo que guardem res. Tenim alguna foto, que aquesta sí que em sembla que els vaig cedir al Museu de Figueres, en què es veu que estic amb un patinet o anat amb una bicicleta, en fi, coses bastant corrents.
Quins eren els seus herois de ficció quan era nen o noi? Ho recorda?
Home, recordo, és que n'hi ha bastants,
Però potser algun que sobresurt. Fins i tot podia tenir una influència sobre vostè.
És que hi ha hagut personatges que han tingut molta d'influència sobre mi. Ja és una mica conegut que jo m'he interessat molt per l'estudi de la filosofia d'Extrem Orient i de la Índia.
Sí, però, Antoni, buscàvem, quan vostè era nen, algun personatge d'aquells que vostè llegia i que potser han marcat la seva vida, però sempre pensem en l'etapa primera de la seva vida, quan era un infant.
A veure, ara hauria de fer memòria.
No, doncs deixem-ho, escolti, no és tan important, era més curiós que altra cosa. Moments importants de la seva vida, París, Venècia, quin altre lloc?
Llocs importants.
Sí, que han marcat la vida de vostè. Evidentment, Catalunya, Espanya, però fora.
Sí, jo he estat molt arrelat en el nostre país i procuro sempre arrelar-me encara més fort, si és possible. He intentat conèixer una mica la història de Catalunya i m'estimo molt, sóc un gran admirador de Catalunya. No pateixo d'allò que en diuen el cofoisme, estar cofoi excessivament, perquè de vegades he sigut crític, i crític bastant dur, he sigut amb algunes coses. Però m'estimo molt el meu país, molt, moltíssim. Ara, com a artista, esclar, anar a París era l'ideal en aquells moments, no? Quan jo era jove, doncs, era la meca de l'art, era París. Aquí a Catalunya ja havia pogut conèixer els que jo considero que van ser els meus mestres, el Joan Miró, sobretot. I a l'anar a París vaig poder conèixer el Picasso, que era un altre doncs, ideal de la meva vida, també. També em va influir moltíssim doncs, el primer viatge a Nova York. Esclar, qui no s'impressiona amb aquest món nou, amb l'espectacle que és Nova York mateix. I també per la gran activitat cultural que hi vaig descobrir de seguida. També. Això ja denota un cert canvi amb la meva generació respecte a les d'abans, que s'havia de tenir èxit i triomfar a París. I jo vaig tenir Marchand, que s'ocupés de la meva obra, abans a Nova York que a París. O sigui, les coses s'han anat desplaçant una mica. Però vamos, jo segueixo sent molt fidel a les persones que treballen amb mi a París i també els de Nova York. Tots dos llocs han sigut bàsics per mi.
Vostè ha dit París la Meca. I en aquell moment, ha dit París la Meca, en aquell moment ja no ho és?
Sí, sí, jo crec que París segueix sent París. I l'activitat cultural i la, diguem, la finor intel·lectual de molts escriptors francesos, historiadors i crítics francesos, crec que segueix sent molt important.
Segueix pintant tant com fa uns anys? Ha reduït el treball? Quantes obres vostè creu de promig que al cap dels 12 mesos du a terme?
Sí, però jo inclús les tinc una mica comptades, perquè com que m'estan fent el catàleg raonat de tota la meva obra, que ja estem acabant-lo, ja hem començat a preparar el 8è volum ja, de les obres. Doncs sé que més o menys faig un promig de quadros, diguem, damunt de cavallet i tela o damunt de fusta, així, una seixantena d'obres faig cada any. Però a part d'això faig moltíssims dibuixos, gravats, etc etc.
I al llarg de la seva vida, ho té en compte, quantes obres poden portar el nom d'Antoni Tàpies? Suposem que milers, sí. No, però centenars sí. Potser ara, sí.
Ara ho sé també perquè la senyora que fa el catàleg general pues, m'ho ha dit, l'altre dia m'ho va dir, diu, estem ja passant el número 8.000, eh?
8.000?
8.000 d'obres sobre tela, com li deia abans, o sobre fusta o sobre paper, diu, els dibuixos estan incluïts, però no estan incluïts les obres gràfiques també. O sigui, gravats, aigaforts, litografies, xilografies també, en tenim moltíssims ja, estem confeccionant el quart volum també de l'obra gràfica, això a part d'aquests 8.000 que li deia.
Quan decideix que s'ha acabat una obra? Bueno, la toca, la remira?
Sí, de jove ho feia més cara, ara ja sé que el tema aquest de parar-te a temps, diguem, és molt important, eh? Moltes obres s'esguerren per un excés de voler-hi treballar, o sigui, ara més aviat peco per parar-me abans que no per deixar que passar-me de llarg, diguem, eh? O sigui, que vaig bastant al tanto amb això, eh? I crec que si pots aconseguir una obra el més sintètica possible, el més simple possible, doncs és molt més contundent que no pas una obra molt treballada i molt retòrica.
Ens apropem al final. Fa un any vostè va rebre el Gran Premi de la Pintura Espanyola. Vostè va rebre a Madrid el guardó dedicat a Velázquez. Un moment realment transcendent a la vida professional de vostè?
Bueno, jo sé, tinc la tentació de fer-li una contesta que quedarà una mica pedant. És la veritat. He tingut ja tantes medalles i tants guardons i tantes afeccions de gent que m'han estimat i de premis que he tingut per tot arreu del món que ja estic una mica acostumat, diguem. Però venint
d'un premi que porta el nom de Velázquez, doncs no podia deixar d'impressionar-me potser una mica més del que els altres.
I recordem que el príncep Felip va dir, al donar-li el premi, Tàpies ha hecho más profundo y renovador el arte de nuestro tiempo. És cert?
Jo crec que això, sí. No m'està bé dir-m'ho, jo prefereixo sempre...
Sinceritat abans que tot, mestre.
Com?
Dic sinceritat abans que tot.
Sí. Jo crec que sí, que he deixat una certa empremta i que inclús hi ha hagut altres artistes una mica més joves que jo, que han seguit una mica els meus passos, que això és la satisfacció més gran que pot tenir un artista, haver fet una mica d'escola. Jo sé, sense fer cap esforç, sense proposar-m'ho, diguem, aquesta escola existeix i és... I això és, com li dic, això per mi és el millor premi que m'hagin pogut donar.
Darrera qüestió, què li agradarà que la història digui d'Antoni Tàpies?
Que ha sigut un gran treballador i una bona persona. Això m'agradaria que quedés, també.
Algú li discuteix que vostè no és bona persona?
En aquest moment no, n'estic molt content d'això, però ja és conegut que la humanitat pues, té aquests aspectes de vegades molt bonics i molt humans i de vegades també surten aspectes negatius i en fi, no més hi ha que girar pàgines dels diaris i veure el que està passant pel món per veure que no tot és gaire, no es pot considerar definitivament bo ni acabat, sinó que hem de lluitar per construir un món millor.
Li agraïm aquestes respostes i vol afegir quelcom més o hi posem el punt final?
Punt final.
Gràcies, Antoni Tàpies.
Ràdio Estel i Ràdio Principat, dediquem aquest espai a Antoni Tàpies i un personatge també històric, que és Arnau Puig, perquè bona nit, senyor Puig.
Bona nit, senyor Mangol.
Gràcies, perquè del grup que en el seu moment va configurar Double Set, només queda vostè.
Sí, jo no sé si per desgràcia i perdó, per desgràcia pels altres o per sort per mi, sóc jo que quedo, o potser quedo jo per acabar d'anar assistint al desastre doncs, del món en què ens ha tocat viure i que reflecteix amb l'art que vam fer la gent de dalt al set.
Perquè vostè podia pensar que la gent, en el millor sentit de la paraula, que aquell moment configuraven dalt al set, arribaria a sortir, els que ja no hi són, no en parlem, una personalitat com Antoni Tàpies?
No, aquell moment no, perquè nosaltres ens trobem... La nostra actitud, en aquella circumstància, pensi que parlem de l'any 1946, que és quan ens vam conèixer tots els que formaríem el Dau al Set, cap al novembre del 1946, doncs ens coneixem, alguns ja hi havia relació anterior, ens coneixem el Brossa, el Pons, un servidor de vostè, Arnau Puig, el Cuixart i el Tàpies, i un any i mig més tard, doncs el Terrats. No? Doncs aquests sis que conformàvem aquest grup del Dau al Set, el que ens unia doncs eren unes ganes d'expressar unes ganes de dir el que creiem que havíem de dir, unes ganes de rebutjar tot el que se'ns oferia a l'entorn. Pensem, doncs, a l'any 46-47, no cal dir, sabem tots quin era l'entorn, l'obscuritat més total respecte al pensament i la sensibilitat. Tot ja estava dit, i hi havia aquella cèlebre frase que ho vam muntar aleshores, tot el que no està expressament manat queda prohibit.
Senyor Puig, amb sinceritat...
Nosaltres l'únic que ens sentíem érem que fèiem la contra, lluitàvem contra, no? Anàvem a contracorrent, però no pensàvem res de que passaria després d'on t'ha arribat el Tàpies, ni molt menys. No figurava el nostre horitzó.
Arnau, vostè creu que Tàpies era més apreciat, no ho sé, però, o no ho sabem, però conegut fora de casa que aquí o no?
Sí, un seguit de circumstàncies ho han determinat al llarg del temps, ho han determinat així. Tots diríem, vam sortir amb igualtat de circumstàncies, eren uns xicots doncs, que combatien, que s'expressaven, lluitaven, etc. Però hi ha un seguit de circumstàncies, el món, l'atzar és molt, molt determinant. No, potser no és un determinant definitiu, però sí que és un determinant circumstancial. El Tàpies doncs, té una beca per anar a París l'any 1950-51 i va, doncs allà confirma que les seves inquietuds doncs, també estan a l'ordre del dia, passen doncs, un parell d'anys més, etc. I té l'oportunitat d'enviar unes obres doncs, a Pittsburgh, a Estats Units, amb un concurs, que això ho pot fer-ho gràcies doncs, a través de França i tot això, etc. I allà, doncs, hi ha una senyora, que és la Martha Jackson, que és una galerista de Nova York, que li interessa el que veu, no? Perdó, aquesta, que faci tota aquesta perífrasi, però és així.
Endavant, endavant.
Li interessa el que veu i li escriu una, que s'informa d'on viu aquest noi, que viu a Barcelona, i li envia una carta i diu: senyor Tàpies, he vist la seva obra, m'interessaria, però voldria veure alguna cosa més. Enviï-m'ho, sisplau. I el Tàpies, doncs, escolta, doncs ho consulta amb una ara, per no fer una publicitat indirecta de ningú, ho consulta amb un amic seu aquí que tenia possibilitats doncs, de que algú pogués anar amplement i sense restriccions de cap tipus per l'estranger, oi? Aquest senyor doncs, li facilita, bueno, li consulta i diu: què faries? Enviaries obra o aniries personalment? I aquest senyor li diu: vés-hi personalment, jo t'ho pago tot, oi? I no tot d'una, li va donar una quantitat, a l'època van ser uns $2,000, no? Diu, i quan tu vés fent i el que et sobri ja m'ho tornaràs. I efectivament, en lloc d'enviar obra, hi va anar-hi personalment, i quan la Martha Jackson va veure l'obra del Tàpies, que ja li havia agradat, i la persona, que era una persona en aquest sentit d'una gran delicadesa, una persona molt, molt educada, amb unes formes doncs, molt polides, etc. I amb aquella obra tan contrastada que feia, ja començava a ser l'artista matèric, oi? Doncs li va deixar i li va dir: doncs mira, si vols, treballarem junts. I, esclar, bum, va fer sobtadament un salt, oi? Que el va situar, i des de, a partir d'aquell moment, doncs, ja passa a París, l'Alegria dels Estats, em sembla que es diu, doncs passa a París, amb una galeria molt distingida, molt elegant, etc. És perquè es pot anar amb un art modern, però s'ha d'anar a costat de persones que et recolzin.
En sap de coses, si
no,
vostè.
Si no, no, de no funciona. Oi?
Què tal altres... era? Perdó, què tal era l'any 46 quan es van conèixer?
Nosaltres...
Tàpies, com era?
No, era un xicot que estava, en aquell moment, encara estudiava dret, perquè el seu pare era advocat, i ell encara estudiava dret, però sí es trobava molt malament, perquè ell tenia una bona formació de família, ja el seu avi havia sigut llibreter, el seu pare també tenia doncs, aficions d'editor, i en aquelles èpoques tan difícils, un editor minúscul, etc. O sigui, era un xicot molt, molt format, molt ben educat, i cultura, i bona base, però ell tenia un sentiment intern, un impuls intern, que deia: la teva expressió és la plàstica, no? Tu t'expressaràs millor amb imatges, que contradictòriament són no imatges, seran no imatges en el cas de Tàpies, i t'expressaràs directament per les formes, per mitjà de les formes, no dels mots, sinó de les formes. El qual no priva que el Tàpies també, al llarg de la seva vida, doncs després anés escrivint doncs, les seves memòries i alguns altres textos combatius al respecte, defensant el seu propi art. Era un xicot doncs, molt educat, molt refinat i sense, sense temors per expressar-se directament i al marge de totes les acadèmies.
Ens queda, ens diu Toni Huguet, que és el que controla el programa i la producció, què va sentir, que ens queda només un minut i poc més, quan li van dir, amor, Tàpies, què va creure? Al final d'una època?
No, 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 perquè el que ell va radicalment doncs, establir, junt amb altres, un americà i algun altre europeu, un nou llenguatge, que és el llenguatge que s'expressa no mitjançant la còpia, oi, la mimesis que deien, oi, els clàssics, sinó l'expressió directa, des de dintre i sense coercions, sense preformes, que són les de la naturalesa. O sigui, el cabal és el gest, és l'impuls, és el principi surrealista de l'automatisme psíquic pur, oi? Que és les altres veritats que sembla que tenim dintre, que aquestes veritats que tenim dintre són les que ens ha produït al fora. I és el que l'obra del Tàpies és això, exterioritzar doncs el que tenim dintre però ha sigut provocat pel fora.
Moltes gràcies. Senyor Ramon Puig, tot un document tenir-lo aquesta nit amb vostè en línia. Ja ho sap que l'apreciem, de quan en quan encara ens saludem. Potser menys del que cal. Gràcies.
Em plau d'haver-hi col·laborat.
Ens plau que vostè estigui amb nosaltres. Molt bona nit. Oïdors de Ràdio Estel, de Ràdio Principat, fins la propera setmana. Bona nit a tothom.
Radio Estel.